Dut. Quan les cendres de la nostra civilització són el paisatge perfecte d'un futur distòpic, quan la humanitat és només un record i el futur està més present al passat que no pas al futur, tres éssers postapocalíptics en un desert de pols desconfiadament es miren pensant. Qui serà el primer a dir...
I'm a bag of dicks, put me to your lips. I am sick, I will punch a baby bear in his shit. Give me lip, I'ma send you to the yard. Get a stick, make a switch. I can end the conversation real quick. I am crack, I ain't lying. Kick a lion in his crack, I'm the shit. I will fall off in your crib, take a shit. Hit your mama on the booty, kick your dog, fuck your bitch. That boy dressed up like you sound on and took pictures with your kids. We the best, we will cut a fronty face.
Benvinguts una vegada més a Fes la teva feina. Un programa que he presentat per algú que ha descobert una nova professió en aquest món. Hey, you wanna hear a good joke? Nobody speak, nobody get choked. No, no ens enganyarem, però segur que saps de què parlo. El programa està en castig en aquella edat que tinc que agafar una sortida laboral per tota la vida. Bueno, en veritat, jo no, sinó el meu fill. Que ja ho sé, que encara li queda tot un any, però des de l'escola ja està molestant que un nen de 14 anys pensi que vol ser durant 35 anys de la seva vida. Que és igual, que ha d'escollir el que ell vol ser per tota la seva vida. Fuck out of here. No sóc ningú per parlar malament dels altres oficis, perquè sóc carter i ja tinc prou amb la meva pena que aquesta setmana m'han escupit a la cara i m'han dit que és per al meu bé. Res que no es pugui solucionar entrant 5 minuts abans i quan sigui l'hora. Activa el rellotge laboral que comptarà el temps de feina a l'empresa. Com si no estigués ja a la dintre de la feina. On penseu que em toco els collons tots els dies i tinc aquestes grans idees per a aquests grans programes? Se me olvidava que per anar a esmorzar tenim que fitxar. Això sí, 20 minuts tan sols per fer l'únic i primer cafè. Menys mal que per als altres cafès i els altres esmorzars no fa falta fitxar. Sols faltaria que per alguna cosa m'he fet funcionari. Que sí, que sí, ara ens han obligat a fitxar per treballar, com si vingués content a la feina. Hòstia, ja, em costa veure o aguantar tonteries dels meus superiors que no saben on tenen les ulleres, que busquen amb elles posades perquè no veuen de lluny. Que no, que no, que ara tinc que anar 5 minuts abans per activar un aparell electrònic que comptabilitza el meu temps postal. No hauré jo regalat hores a correus del meu temps lliure, però el que no entenc és per què no computa aquests 5 minuts a la meva nòmina. 5 minuts per 22 dies laborals són per aquells matemàtics 110 minuts. Que vulguis o no vulguis, són 1 hora i 50 minuts al mes totalment gratis. I tu diràs, home, sisplau, com es nota que ets un funcionari? I ja et contesto, sí, home, sí, per això vaig fer un examen, per tocar-me els ous a l'oficina. Mai t'he enganyat, jo a la feina no vaig a treballar a la meva societat. Ja em dóna feina a les meves 8 hores d'ocis, a les meves 8 hores de descans. I aquesta feina no està pagada. Que quedi clar, i no em queixo, que som un col·lectiu en desgràcia, no com vosaltres, els assalariats, amb oportunitat de dinar a l'empresa, fent pinya amb els companys, i amb sort, migdiada pagada. Tor partit per estirar les cames entre un torn i un altre, no com nosaltres, que hem d'estar a la feina d'un tirón i sense protestar, que nosaltres, una vegada acabat el nostre torn, ens carden al carrer, i si no ho veus, és perquè ets un d'aquells seleccionistes dogmàtics que no vol ser empàtic amb els demés. T'ho diré d'una altra manera, si vols. En un suposat treball de 8 hores diàries, queda aquí, ja incomplint, per aquella premissa de 8 hores de treball, 8 hores de descans i 8 hores d'oci, perquè, per sort o per desgràcia, molt poca gent treballa des de casa, amb la qual s'ha de desplaçar i aquest trajecte s'ha de computar d'alguna manera. Hi haurà gent que vulgui posar-les a l'oci i altres al descans, però per mi són totalment laborals. Perquè sempre s'ha dit que si et fas mal entre el trajecte cap a la feina o tornant cap a casa, és una baixa laboral. I si és així, són hores que haurien de computar com a feina. I si tens la sort d'agafar un medi de transport públic, com la Renfe. Per posar un exemple, així a l'atzar, l'R3 que passa per Hostalets de Balenyà. I fa poc, molt poc, un trajecte de 40 minuts es feien 2 hores. Perquè s'havia d'agafar un tren, un autobús i un tros s'havia de fer a peu. I perquè algú, sense ànim de lucre, havia robat el coure de la Catalània, fent que no funcionés el tren per millorar el trajecte obsolet de la ciutadania, fent la doble via. Que, sisplau, sisplau, mai arribarà a Vic aquesta doble via. Doncs, jo no sé d'on treus tu el temps, si de l'oci o del descans. Perquè laboral tampoc computa segons els sindicats, que són aquells que fa més de 100 anys ens van enganyar i encara és hora que tornin a cremar carrers per una bona conciliació familiar, laboral o laboral, familiar, com tu vulguis. Però què vols? Espera! Espera que una manifestació de la gent del camp no la volen ajudar perquè diuen que són empresaris. Menys mal que ara ens alimentarem de gris, gergandaixos, cucs i ho farem en passar tot amb llet de panerola. No, 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 no. el que et deia jo, que 8 hores a 22 dies laborals, per posar un exemple simbòlic, ara no vinguis amb tonteries, 8 hores a 22 dies laborals són 176 hores. Si tens un sou de 1.000 euros, que ja sé que és més o és menys, però aquest és l'exemple, 1.000 euros. Així que els comptes són molt fàcils. 1.000 euros dividit per les hores laborals, mai de la vida diré treballades, que són 176 hores. L'hora surt a 5 euros amb 60 cèntims. Si jo regalo una hora 50 minuts a l'empresa sense cap benefici a la meva nòmina, això significa 5 euros amb 60 cèntims, millor dit, multiplicats per una hora 50 minuts, que són 10 euros amb 20 cèntims. Tothom sap que no és correcte, perquè els números són completament orientatius. Perquè no t'enganyaré, ni de bon tros guanyo 1.000 euros, ni treballo l'hora 5 euros 60 cèntims. Però el que no entenc com és possible que donem per bo perdre 10 euros amb 20 cèntims. Però, perquè tu no ho sabràs, jo no treballo els dissabtes. Bueno, en veritat, sí que ho saps. Perquè no pots anar a buscar res de res a l'estafeta de correus el dissabte, perquè està tancada per culpa de la Covid. Què vols? Jo també al·lucino amb aquesta excusa. I escolta, no et diré més secrets professionals, però hi ha gent que no hi va i cobra els dissabtes sense anar a l'estafeta de correus. El fet és que jo, en un temps molt llunyà, tenia que venir amb mala cara al meu lloc de treball per no fer res. El mateix que ara, però en cap de setmana, tocar-me els ous, però en dissabte. Aquell dissabte computava com hores laborals entre setmana i tenia una compensació econòmica de 12 euros. No se sap molt bé per què, però aquells anomenats agentes socials van arribar a un pacte en correus. No veníem a treballar els dissabtes i ens organitzaven, reorganitzaven, m'he dit, les hores entre setmana, el que venia a ser mitja hora més. Cada dia, de dilluns a divendres, un sacrifici duit a Dios per tots aquells que no veníem a fer ni brot. Però escolta, no era no venir a treballar en dissabte. També va ser deixar de cobrar 12 euros. Més hores diàries amb menys sou. No està malament, veritat? Doncs ara és el mateix. Més hores laborals amb menys sou. I tu diràs que tan sols són 10 euros amb 20 cèntims. O, si vols, 5 minuts al dia. Ja. Que això són 5 cerveses, 5 cafès. Si hagués, i si m'apures, m'he dit, un esmorzar de forquilla. I si sumes els 12 euros d'aquells famosos dissabtes, ara fan 22 euros. Per tu no sé el que serà perdre cada mes 22 euros, però jo sí que sé que és perdre 22 euros cada mes. Però, en veritat, tampoc són 22 euros. És que et prenguin el pèl. Ja considero que el sindicat ens ha pres el pèl amb allò de les 8 hores d'oci, les 8 hores laborals i les 8 hores de descans, com perquè ara ens prenguin el pèl amb el sou i les hores laborals. I sí, sóc dels que pensa que les setmanes laborals de 4 dies és fer un ERT encobert. Per què? Perquè em pregunto jo a quin preu pagarem les setmanes a 4 dies laborals. Di diuen els estudis que a Portugal s'ha fet això de les 4 dies laborals i s'ha guanyat en qualitat de vida, sí, i en una reducció de l'estrès i a totes aquelles coses que eren dolentes per a l'ésser humà. Però no crec ni de bon tros que per la cara ens treguin un dia laboral. I no sols és un dia laboral, és un dia de càrrega laboral, que no és el mateix. Afortunats, tots aquells que aneu a la feina a tocar-nos els ous. Però jo no venia a parlar de correus, però si tu vols que parli de correus, en pots trobar a totes les xarxes socials, sempre buscant per la teva feina, on pots deixar la teva opinió, la teva crítica. I recorda, el CineXic és el cicle de cinema infantil i familiar de diferents pel·lícules europees de gran qualitat doblades en català. És un programa impulsat per Òmnium Cultural, al qual per segon any consecutiu ens hem sumat des de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Balenyà. Per això, una vegada més, podràs veure una d'aquestes pel·lícules al Teatre Municipal de l'Ateneu, diumenge 25 de febrer del 2024, a les 5 i mitja de la tarda, la pel·lícula L'Univers, en miniatura de Nunu. Entrada 3 euros a taquilla el mateix dia de la sessió, sense reserva. Pots reservar les butaques enviant un mail a cinexic@balenya.cat. A cada sessió, a més, podràs gaudir d'una activitat sorpresa d'allò més divertida. Jo venia a parlar d'una feina que és totalment desconeguda, i aquest cap de setmana vaig fer una classe de 2 hores d'allò més divertides, amb nervis i amb gent, i amb la gent, millor dit, de Todo Jingles, una empresa on hi ha actors de doblatges. No són dobladors com Bender, són actors de doblatges. I gràcies a ells va guanyar un Goya, Sinewer Beaver, i ella va agrair a la seva actriu de doblatge, Maria Luisa Sula, per la seva gran veu. No ens enganyarem, és una feina qualsevol altra, però que poca gent sap qui hi és, com m'ha passat a mi mateix. Això sí que sí. Si vols més informació, a la web de Todo Jingles, a les xarxes socials, especialment Twitter, on veuràs el jefe interactuant amb tots nosaltres. I si vius a Terrassa, apropa't al carrer Autonomia 5, local C. Allà t'informaran dels seus cursos i de la seva feina, posant veus a falques com aquesta.
Fes la teva feina a Ràdio Hostalets de Balenyà. No us el perdeu.
Recordo, Todo Jingles, a Terrassa, al carrer Autonomia, número 5, local C, per allò de saber si vols ser doblador de veus o doblador, actor de doblatge, o allà ho teniu a la seva web. I ara sí, anem aquesta setmana a Mangosta, que hi ha gent que ho troba a faltar, no sé per què. Però abans uns consells nocturns de la nostra amiga Luna Nocturna i després la carta d'en Martí.
Bon dia, tardes o nits, estimats habitants de Val Nocturna. Sóc la vostra guia a través del que és inexplicable, la vostra veu a la foscor i la seva anfitriona en aquesta singular travessia. Us dono la benvinguda al noticiari de ràdio més inusual i extraordinari de Catalunya. Això és Benvinguts a Val Nocturna. Les libèl·lules luminescents han pres els cels de Val Nocturna en un sorprenent espectacle nocturn. Tot i això, alguns residents informen que aquestes criatures han començat a formar patrons codificats a l'aire, com si estiguessin intentant comunicar-se. Consell de seguretat, gaudiu de l'espectacle de les libèl·lules, però no intenteu desxifrar els missatges si no són experts en llenguatge alat.
El meu estimat oient, és amb un palpitar inquietant al cor que escric des dels foscors racons de Chargert, on l'ombra del passat s'alça com un espectre sobre la mansió de Filsdok. En aquesta parada inicial del meu viatge, em vaig endinsant els misteris que envolten aquest antic orfenat. Un lloc que ha estat testimoni de tragèdies insoldables i murmuris que desafien la raó. El viatge va començar a les portes de la mansió Filsdok, una estructura majestuosa que ara geu en ruïnes, els seus murs silenciosos guardant secrets que s'esvaeixen en la boira del temps. Però el que vaig descobrir dins de les parets va més enllà de la història registrada als llibres. És la presència d'una mica més, una cosa que s'amaga a les ombres i es manifesta en murmuris, amb prou feines audibles. Amb cada pas a la foscor em vaig trobar amb Elizabeth, una valenta resident de Carter, que va compartir les seves pròpies experiències sobrenaturals a la mansió Filsdok. En una entrevista exclusiva, Elizabeth va relatar trobades amb aparicions fantasmals i xuxurians de les nits, assenyalant cap a un regne més enllà de la nostra comprensió. Segons Elizabeth, les nits a la mansió són plenes d'una presència palpable, com si les mateixes parets retinguessin l'essència d'aquells que alguna vegada havien residit. Ha estat testimoni d'ombres que llisquen per als passadissos, figures etèries que semblen buscar alguna cosa perduda en el temps. Al cor de la mansió, Elizabeth va assenyalar un racó particularment carregat d'energia. Es diu que en aquesta àrea és un focus d'activitat paranormal on la temperatura cau abruptament i la sensació de ser observat pels ulls invisibles s'intensifica. Aquí Elizabeth va relatar experiències on veus murmurant semblaven teixir històries a la boira de la nit, desafiant tota lògica i racionalitat. En un esforç per documentar aquestes experiències inquietants, vaig utilitzar tecnologia avançada, enregistraments d'àudios van capturar veus murmurants i els murmuris inintel·ligibles mentre les càmeres van registrar ombres que es movien a la penombra. Cada racó de la mansió semblava vibrar amb activitat d'entitats insensibles, deixant una marca indeleble a la ment d'aquells que s'aventuraven la mansió Filsdok amb la seva història tràgica i la seva àurea de misteri. Es revela com un monument allò inexplicable. Les històries compartides per Elizabeth i l'atmosfera carregada de terror d'aquests jocs han deixat una petjada indeleble en la meva pròpia percepció del misteri i allò de lo més desconegut. Estimat oient, aquesta carta busca transmetre l'essència de la meva experiència a la mansió Filsdok de Canterbury. Les històries compartides per Elizabeth i l'atmosfera misteriosa d'aquest joc han deixat una marca indeleble a la meva pròpia percepció del misteri i allò desconegut. Estic ansiós per compartir més detalls quan ens tornem a trobar. Amb estima, Martí.
mangosta.
La mangosta mata la cobra. La mangosta es el mejor animal. La mangosta mata la cobra. La mangosta es el mejor animal.
Mangosta. ¿Sabe lo que es la mangosta? Es un mamífero roedor.
Mangosta.
Si quiere recoger.
Mangosta.
Si quiere recoger.
Mangosta.
Si quiere recoger.
Mangosta.
Mangosta. Si quiere recoger.
Mangosta.
Si quiere recoger.
Hoy en mangosta.
Mangosta. Si quiere recoger.
Avui, a mangosta, 5 fets que van canviar el món.
After 9 days, I let the horse run free, 'cause the desert had turned to sea. There were plants and birds and rocks and things. There were sand and hills and rain. The ocean is a desert with its life underground and the perfect disguise above.
Lògicament, si és que puc, però podríem parlar de 5 fets que van canviar el món. I per què dic això? Doncs bé, perquè ahir... Perdó. Perquè demà és 23F. I qui no se'n recorda del famós... On ho tinc aquí? Del famós...
Millennials,
no teniu ni idea de què estic parlant, perquè això sí que és ser boomer del tot. I no penso parlar aquí de qui és o qui era el senyor Don Antoni Tejero i Molina. Si vols saber qui era i què va fer aquell gran dia, si vols, perquè hi ha per gent ja bona i hi ha gent dolenta. Però bueno, agafa la Wikipedia i pregunta-li al teu familiar de confiança. Avui volia parlar de fets que podien haver canviat el món, però en veritat no els van canviar. O sí, no ho sabem, és una paradoxa que té la història. Com els fets que podien haver canviat el món i no en coneixem. En veritat, són fets desconeguts i oblidats per tothom. És més, estic segur que ningú de nosaltres sap de què estic parlant. Però si ets un d'aquells que sí que ho sap, digue'm un qualsevol xarxa social que trobis a la mar d'internet. Avui parlaré d'esdeveniments històrics que no coneixíem o que no coneixem del dogma actual. Recordem que no sóc partidari de la dogma heliocentrista. Sóc més del dogma d'estar obert a qualsevol esdeveniment, encara que em presenti com un conspiranoi terraplanista no creient del dogma actual. Però... menys parlar i més escoltar el que dic. parlem de l'edat mitja. Sí, torno a parlar de l'edat mitja, però és que l'edat mitja té moltes coses que dir. Però avui no parlarem de l'edat fosca medieval. Però, com ja he dit, ja crec que hi ha bastants programes de l'edat mitja o de l'edat fosca. Que això sí, lògicament els trobaràs tots a la web de radiopista.cat a la secció de programes i has de buscar l'episodi número 1. Bueno, número 1 no ho sé quin és, però el del dia 18 de gener d'aquest mateix any per s'escoltar una miqueta de l'edat mitja. Avui parlarem de cosetes que tenen moltes similituds amb l'edat mitja, però de segur que no sabies que existien. Et pregunto a tu, saps què és el col·lapso de l'edat de bronze mèdia? Estic segur que no tens ni idea del que és. És, per si tu preguntes, l'edat fosca de Grècia. Període històric misteriós i poc conegut i normal que et preguntis què collons és això. Doncs bé, una desgràcia darrere d'una altra. Durant mig segle. És a dir, per a aquells que no siguin molt de les matemàtiques gregues, són 50 anys. Una cosa brutal en tan poc temps afecta totes les civilitzacions de l'Orient Mig, el que vindria a ser on el Mediterrani perd la sortida, sempre que et col·loquis a la mal anomenada Torres d'Hèrcules, on deien que va desaparèixer l'Atlàntida. Però que tothom sap que és mentida, totalment mentida, perquè entre el Peñón, que no és espanyol, i Àfrica, no van les Torres d'Hèrcules. Com ja vam dir, ara ho tornaré a dir, les Torres d'Hèrcules estan a Argentina. Això sí, em fas dubtar si és Argentina o Xile, però del que estic segur que és que no és Espanya. No és molt segur que la Tierra del Fuego sigui d'Argentina o de Xile, això no tinc ni idea, però les Torres d'Hèrcules estan entre la Tierra del Fuego i la isla de Villa de las Estrellas. Però si et posessis a mirar des del Peñón cap a dins del Mediterrani, veuries el que et dic, 50 anys de desgràcies. Entre el 1200 abans de Crist, del nostre senyor, i el 1150 abans del mateix senyor d'abans. Es valia una verdadera edat fosca. Va ser la transició entre l'edat de bronze i l'edat de ferro, per estranyes circumstàncies del moment actual. Perquè et facis una idea, la civilització micènica, la dinastia de los casitas, l'imperi hitita en Anatòlia i el levante del Mediterrani van col·lapsar de manera abrupta, posant fi en aquesta etapa fosca. L'entrada o l'expansió de la civilització grega amb la civilització etrusca és el que es coneix o la coneixem com l'època arcaica. Però t'has preguntat en aquests 5 minuts d'explicació per què va passar tot això a la vegada? No, veritat? Doncs pensa-ho ara mateix mentre jo prenc un glob de la meva tassa. En veritat, no ho sabem. No hi ha tanta resposta per tanta civilització perduda. I menys d'un paio com jo, que sol saps, o sap, justificar les coses.
Però on falta resposta sempre hi ha la teoria que demostra el pensament lateral del moment. Has de veure que després de 3.000 anys d'explicar històries i que tu ni jo estàvem allà o que vulguin dibuixar una història sobre un fet per donar-li un context, el que seria la hipòtesi siluriana. Un moment, para. No saps el que és la hipòtesi siluriana? Va, sisplau. La hipòtesi siluriana és un experimento mental, és un recurso de la imaginación empleado para investigar la naturaleza de las cosas para evaluar la capacidad de la ciencia actual de localizar rastros de una supuesta civilización avanzada en la Tierra anterior a la existencia del hombre, existente tal vez del orden de millones de años atrás. La reflexión fue planteada por un tal Adam Frank, astrofísico en la Universidad de Rochester, y Gavin Smith, director del Instituto de Woodard de la NASA en 2018. El término inspirado por el Dr. Wu y los Silurians, episodio de la serie británica Dr. Wu. No seré jo qui digui que poden ser moltes coses per l'aniquilització de les civilitzacions. Que pot ser un conjunt de coses que van fotre la marrana pels aires, amenaces, fantasmes, alineacions de les planetes, plans en un món heliocentrista, o el mismíssim meteorit que va eliminar els dinosaures inexistent. Un canvi climàtic desconegut, o que es van apuntar de moda al col·lapse per invasió de los pueblos del mar. Un grup de persones que anava a la seva, saquejant i matant a tots aquells que es ficaven enmig. I tots ells eren mariners per allò dels pobles del mar. No seré jo qui diga aquest fet, perquè si hagués ocorregut estarien fent altres coses. Però és el que té patir del no res un col·lapse. Però parlaven de fets que van canviar el món, doncs. Aquest és molt semblant al que van patir en el 2020, uns més que altres. Si parlem, lògicament, de la Covid-19, però sempre que hem parlat de l'última pandèmia mundial, em ve al cap la mal anomenada grip espanyola de 1918. Per tots aquells que no tenen ni idea per què es diu espanyola i no pas anglesa, diuen les males llengües que vam ser nosaltres, que la vam expandir al món sencer. Però no és així. I passa el mateix amb la llegenda negra de la conquista d'Amèrica, com la Reconquista. Però podem dir que en 1918 a Xina passava el mateix que en la Xina del 2019. I ja està. Explicació ràpida del que va passar. Et sembla bé? There's battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speak in their minds. Are getting so much resistance from behind. Time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. What a field day for the heat. A thousand. Doncs bé, aquesta explicació ràpida a mi no em sembla gens bé. Collons, agafa el mòbil o el maleït dispositiu mòbil carregat amb dades per mirar si aquest galifardeu que parla tinc o no tinc la raó. Però després d'escoltar el programa, sisplau, després, ara no. Que segur que estàs escoltant aquest programa amb el teu dispositiu mòbil Però ja et dono jo la resposta. No és veritat. Però què passa? Com t'ho dic jo, em creus. En veritat, si ets la meva dona que m'està escoltant en aquests moments, segur que no em creu ni de conya per allò de per motius familiars i vots eclesiàstics el dia de les núpcies. Però no passa res. El que has de fer és buscar i comparar la meva informació amb el que trobes navegant per internet. Però segur que ets dels que insulta a Espanya per lo de la grip espanyola, així com el nostre català de capçalera, Cristòfol Colom, com assassí, més que descobridor de les Amèriques, quan tothom sap que els anglesos i els holandesos van fer més mal que nosaltres.
Thing, I think I love you, but I wanna know for sure.
Sí, el nostre Cristòfon, el nostre català de capçalera, Cristòfon Colom. Però com t'he dit, t'agrada ficar el dit a la nafra perquè dir que la pandèmia mundial de 1918, la mal anomenada grip espanyola, és d'origen espanyol i no americà, és mentida, perquè casualitats de la vida, alicentista de merda, es va crear un març de 1918 a Xina. Val, la Xina no, però podria ser un treballador xinès immobilitzat en Estats Units, que va contagiar amb els seus agents transmissors a un cuiner del campament Fuston en Fort Ridley, a Kansas, d'Estats Units, al matí del 4 de març de 1918. Considerant que l'home anomenat Albert Gitklen és el pacient zero de la pandèmia espanyola de 1918. I, però, per què espanyola i no americana? Doncs bé, la culpa la tenen els mateixos americans. I mira que parlem molt malament de la propaganda nazi de Goebbels, perquè després de 21 milions de morts en tot el món, ens van culpar a nosaltres per tots aquells que són cunyadisme, sisplau. Es diu espanyola perquè la pandèmia va ocupar portades, o per dir-ho d'una altra manera, va patir una major repercussió en la premsa espanyola que no pas a la premsa europea. I jo et torno a preguntar, a tu que m'escoltes, per què la premsa espanyola? Doncs bé, perquè la premsa espanyola no estava involucrada a la Primera Guerra Mundial i per això en aquest país es podia parlar del que passava fora. Podíem dir que havien una llibertat d'expressió amb la pandèmia. Europa estava capficada en una guerra civil i, com sempre, i millor, nosaltres no vam participar ni en la primera ni en la segona, encara que molts tinguin aquella sensació de que sí, però ni en un principi no vam intervenir. Gràcies a qui? Sí, gràcies a qui? I t'he fet una pregunta. Gràcies a qui no vam intervenir? Ara segur que t'enfades amb mi, però doncs a l'home que don Antoni Tejero i Molina defenia amb el seu uniforme verd aquell 23F i segons ell protegia una península ibèrica gran i lliure d'una trencadissa que amb tant esforç va unir un tal Francesc Sincer i Baumonte. Ara ja sabem per què es diu grip espanyola i no americana, perquè en la península ibèrica de 1918 hi havia llibertat d'expressió. Però, com t'he dit abans, si parlem de la Covid-19, la gent pensa en la grip espanyola o en la pesta negra o bubònica. Això mai ho podrem canviar. Però què tal si et parlo d'una pandèmia? En veritat, no sé si arriba pandèmia, però sí a grip com l'espanyola. Però aquesta vegada... Fem un concurs, sisplau, per 5 cèntims d'euro. D'on pot venir aquesta nova grip que s'origina en 1957? 1, 2, 3. Responda otra vez. Doncs sí, d'Àsia. Sí, estic parlant de la grip asiàtica de 1957, un virus respiratori que et matava, conegut com influenza, virus A, H2N2. Que, com t'he dit, s'origina a Àsia i es propaga arreu del món en un obrir i tancar d'ulls. Dic Àsia per no anomenar la província de Yuan. De... Un moment. De... Sabries d'on és això? Sí, ja ho sé, ho tens a la punta de la llengua. Es diu Xina. Sí, senyor, però aquesta vegada, al mes de febrer, no un març, com tots estem pensant. I també és produïda per un animal volador. Però aquest cop, diuen. I ara per 5 cèntims d'euro. Més? Em podries dir de quin animal estic parlant? Everything about you tells me I'm your man. I live... No, senyor Jaume, no. No són els ratpenats, tampoc els ponis locos. Són els ànecs. L'influenza virus A, H2N2, o mal anomenat grip asiàtica, és producte de la mutació d'un virus comú en els ànecs silvestres que es va creuar amb el virus humà. Però l'únic que puc dir és que el pangolín no ha sigut. La grip asiàtica es va propagar per tot el món, fins i tot té, com els seus llibres, una segona edició al gener del 58, i la seva mortalitat tan sols és d'un 1.100.000 morts en tot el món. Val, si has estat atent i tens una mica d'idea de matemàtiques convencionals i gregues, hauràs vist que no és tan mortífera com la grip espanyola. Recordeu que no era espanyola, sinó americana, però podia haver sigut pitjor de no ser per un home i una pandèmia anterior. Aquí sí que va tenir un protocolo d'actuació en cas de pandèmia i no com nosaltres, una Covid que no tenia ni protocolo, ni actuació, ni pandèmia. Aquest home es deia Maurice Ralph Killeman i la pandèmia era la mal anomenada, la grip espanyola. Era un precedent i Maurice Ralph Killeman va crear una vacuna. En veritat, crea més de 40 vacunes. Ja sé, a veure com t'ho diré jo, fou un metge especialista en microbiologia i crec que no es diu crear, sinó més bé desenvolupa més de 40 vacunes, entre elles la del sarampió, la papera, hepatitis A, hepatitis B, la varicela i la pneumonia, meningitis, entre altres. El que vindria a ser un torero de la medicina per allò de les banderilles. Una bèstia parda. Diuen que va salvar a ells, el metge, que va salvar més vides en el segle XX. Tampoc salvar, si vols. Més bé, no va deixar morir a molta gent. I mira que ella es diu Morris. Heu pillat l'acudit? I'm a believer, I couldn't leave her if I tried. Aquest paio en plena pandèmia asiàtica va desenvolupar una vacuna que detenia la propagació del virus, salvant, a la seva manera, milers de vides. Un fet que va canviar el món i és poc conegut. I clar, i si parlem del món que va canviar, parlaríem d'altres coses. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace left out in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. Però abans d'acabar parlarem d'un altre fet i deixaré dos més en el tinter de la setmana que ve. Per cert, la setmana que ve no vindré. Tinc metges i ja m'estic fent gran i has de fer proves i proves i proves. Ara parlaré d'un fet que va afectar tot el món. Diuen que Elvis està mort des del dia 16 d'agost de 1977. I això podia haver canviat el transcurs del món. En veritat, el fet que estigui mort és un canvi a la nostra societat. En veritat, si ets dels que penses que està viu o ets dels que pensa que està mort, és igual. El fet és que Elvis, sigui mort o estigui viu, ens porta un altre cop al nostre físic austríac irlandès, que tantes vegades ha passat pel nostre programa. Erwin Rudolf Joseph Alexander Schrödinger i ha segat, per aquesta vegada, amb un gordo Elvis i la seva mort. La mort de l'Elvis no és important, però el més important és la senyal uuuu. Per a aquella gent que no sap què és la senyal uuuu, està com jo, que no té ni puta idea del que és la senyal uuuu. És el nom en el qual es coneix en cercles petits, suposo, astronòmics, a una captació de ràdio constituiria l'únic missatge rebut fins ara que podria tenir un origen extraterrestre i haver estat, a més, per éssers intel·ligents. Aquest missatge va ser enviat o rebut un 15 d'agost del 1977 a les 23:16. El telescopi Big Air va rebre una senyal de ràdio d'origen desconegut durant exactament 72 segons que provenia de la zona oest de la constel·lació de Sagitari, allà on està el nostre gran forat negre que vol acabar amb l'univers sencer i conegut i que va assolir aquesta senyal una intensitat 30 vegades superior al soroll de fons. Però què és la senyal WOW? És la lectura anomenada estela d'origen. Sona superextrany, però en 1916 un astrònom anomenat Antonio París del Col·legi de Sant Petersburgo a Florida diu que la senyal WOW és una senyal anòmala, que per culpa d'uns cometes que passaven hores abans de que Elvis fes el seu paripé amb la seva carrera musical com Marilyn i Michael Jackson. Ja ho sé, estàs tan atònit com jo, veritat? Sant Petersburgo, a Florida? Jo ho he vist! I que sigui un espanyol el que posa en dubte la senyal uuuu! Si és que per cunyadisme als espanyols no ens guanya ningú, quines ganes de ser independent per evitar aquestes tradicions tan espanyoles en les tertúlies de després de dinar o en les cafeteries. Hi ha gent que té vergonya aliena del fenomen cunyadisme. Ja ho diuen, que un espanyol amb un cubata ho sap tot. Radim Vico, des d'aquí, la rata fia. Sisplau, senyors del govern, la independència per posar fi al cunyadisme. I parlo del cunyadisme com la continuació de la història d'un home anomenat Carl Sagan, que ja vam parlar, i d'una senyal fins a arribar a un espanyol que posa en dubte la senyal. Que, ara com ara, no hi ha prou amb això, que hi ha gent que no sap què fer i està vacil·lant en cercles d'astronomia. I fins aquí el programa d'avui. Les cosetes que poden canviar el món en què vivim abans d'arribar l'apocalipsis que estem esperant. I si et preguntes per Elvis, diuen les males gent que el troben cada dissabte al Mercat de Calldetenes. Però és una altra d'aquelles teories que ho diu que va marxar el mateix dia que va arribar la senyal. Uau, en 1977, ja que la senyal va arribar un 15 d'agost de 1977 a les 23:16 i Elvis va marxar un 16 d'agost de 1977 a les 3 de la tarda. Va ser una senyal perquè tornés al seu planeta? Això mai ho sabrem. I ara sí, fins aquí el programa d'avui, però si voleu fer-me saber les coses, podeu deixar el vostre missatge a qualsevol xarxa social, sempre buscant fer la teva feina, i també podeu deixar quan la vostra opinió, la vostra crítica. I abans de marxar, ja pots tornar al principi, tornar a buscar la informació de tots els jingles i a la seva web. Són bona gent i participen molt a les xarxes socials. També recorda, el Cinexic és un cicle de cinema infantil i familiar de diferents pel·lícules europees de gran qualitat, doblades al català. És un programa impulsat per Ànim Cultural, al qual per segon any consecutiu ens hem sumat des de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Balanyà. Per això, una vegada al mes, podràs veure una d'aquestes pel·lis al Teatre Municipal de l'Ateneu, el diumenge 25 de febrer del 2024, a les 5 de la tarda, 5 i mitja de la tarda, pel·lícula L'Univers, en miniatura de Nono, entrada 5 euros de taquilla pel mateix dia de la sessió, sense reserva. Pots reservar les teves butaques enviant un mail a cinexicbalanya@balanya.cat a cada sessió. A més, podràs gaudir d'una activitat sorpresa d'allò més divertida. I ara sí, us deixo amb uns consells nocturns abans que entri el nostre company de pista Falle. Besitos, carentonyes, abrazos i palmadites en l'espalda. I sí, ens veiem dintre de 15 dies, o no?
S'han reportat murmuris i sospirs misteriosos al sistema de túnels subterranis de Val Nocturna. Els viatgers nocturns afirmen sentir la presència d'éssers invisibles que expressen els seus anhels i laments a la penombra. Consell de seguretat. Si s'aventuren al subterrani dels sospirs, respectin la intimitat dels éssers invisibles i evitin interrompre les seves confessions. I així conclou el nostre noticiari per avui. Recordeu, habitants de Val Nocturna, la normalitat aquí és qualsevol cosa menys ordinària. Mantingueu-vos alerta, abraceu el desconegut i, per descomptat, bona nit.
Speech. Ràdio Pista.
Són les 9.
A Ràdio Pista no tenim pressa, però tampoc pausa. 45 minuts de música sense interrupció.